Doncs continuem amb el tu i jo d'avui divendres i hem acabat d'escoltar el conte al peu de la lletra de Pep Tor, que és Contacontes. Per què? Doncs perquè aquest mateix divendres, dia 29, a les 9 de la nit, serà a Sant Pol en aquest conjunt de sopars tertúlies que es fan explicant els seus contes. Per això mateix ja nosaltres el saludem. Pep Tor, molt bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, com estem?
Bé.
Preparat? Senyor.
A punt, sempre a punt. Com els escoltes?
Veus que bé? Dèiem que estàvem escoltant aquest conte perquè avui mateix seràs a Sant Pol. Explica'ns una miqueta doncs, què hi ha d'aquest conte i què trobarem aquesta nit a Sant Pol.
El conte que heu escoltat és un conte que justament és radiofònic, perquè és un conte que ens servia durant tot un any perquè les biblioteques de la Diputació de Barcelona doncs, expliquessin quines activitats feien. Això ho fèiem des de Comràdio i tota la cadena 13, doncs, connectaven i a qualsevol lloc on hi havia una biblioteca de la Diputació, ells deien l'activitat, se'n feia una agenda i al final s'explicava un conte, en el que quan s'acabava deien i si el que hem explicat no t'ho pots creure, vés a la biblioteca i ho vas a veure. I així doncs ens servia el conte com a excusa. I el que heu escoltat del peu de la lletra doncs, és just això, un conte d'en Jacint Verdaguer que el que feia és explicar-nos que a vegades agafades les coses al peu de la lletra, renoi, no s'acaben d'entendre prou bé, i en aquell temps la iaia de rellotge no en tenia. I això del gall, però en fi, no ho tornaré pas a explicar, perquè ja ho heu escoltat prou bé.
Exacte, exacte. De fet, et podrem escoltar encara millor aquesta nit a Sant Pol, com dèiem, però si et sembla, abans d'explicar-nos què hi trobarem aquesta nit, explica'ns què vol dir ser contacontes.
Jo sempre que em parlen de la feina de contacontes, jo en dic narrador, perquè el narrador el que fa és explicar, no? I els explica, en el meu cas, jo sempre he utilitzat la frase feta a cau d'orella, que quan he marxat fora de Catalunya, cosa que he fet sovint, doncs ho feia com a soplillo. A soplillo és d'aquell conte que parlava d'orelles de soplillo, d'orelles d'alguna cosa que era un sople, alguna cosa que t'expliquen i has de posar l'orella molt al cas, com ho fas a cau d'orella, i per tant aquell poble que ho feien tots, perquè tots eren molt tafaners, o s'explicaven molts secrets, no ho sé, doncs els quedaven les orelles punxegudes, que són orelles de soplillo. Nosaltres a cau d'orella doncs ens sona això, a una història propera. I el narrador el que fa justament és explicar. Clar, la gent quan sent a parlar d'un narrador o d'un contacontes, com tu li dius, pot pensar, oi, la meva iaia també ho era de narradora. O de vegades els pares es poden parlar dels seus pares que també ho eren. La veritat és que potser és més fàcil que ens parlin dels pares que de vegades de les iaies de... Perquè les iaies d'avui, com que fan de cangur gratuït, pobretes, quan arriba el vespre, ja estan demanant a crits, sisplau, deixeu-me tornar a casa. Ja he fet la jornada laboral, no us he costat ni cinc i estic tan agotada, estic tan cansada que no puc més, eh? I aleshores, clar, no estan a casa per explicar contes. No era com abans, que en una mateixa casa tothom hi era, tothom convivia, cadascú feia la seva feina i que, clar, no hi havia televisió.
Exacte.
Ràdio tampoc n'hi havia. Què feien? S'explicaven històries. I aleshores la feina qui la feia? El que feia més anys que hi era i que per tant més n'havia escoltat i podria traspassar, podia donar-los la informació del que era el món on vivien els més petits. I també alhora, doncs, fer que els grans somiessin i recordessin històries que de petits havien escoltat. Nosaltres aquí, això ja veus, costa més. I potser la meva feina, doncs, s'ha hagut d'adaptar a situacions noves. Jo, en el meu cas, ho faig. Quan he anat a escoles, he fet sessions, doncs, amb grups molt grans, de 250, de 200, de 150, tots alhora. Perquè era la manera, al meu entendre, de que el nen se sentís a dintre d'un ambient diferent del de la classe. I aleshores, clar, el nen que la classe és molt mogut, quan n'hi ha molts, què fa? Si és que decideix participar, els fa anar tots alhora cap a que la sessió funcioni. El nen que és molt tímid està una mica així, aturat, sí. No sap què fer. Però com que n'hi ha tants, amb ell no se'l veu pas. Això és la sensació que té. I aleshores participa com el que més. Això és el que faig a escoles. I quan he anat a biblioteques, doncs ho he fet en un entorn que era aquest, amb tot tipus de públic, o en teatres. I aleshores, recordant sessions que he vist a França, on el narrador a l'escenari explica històries. I com deia un pallasso que jo he conegut, el Colombaioni, Willy Colombaioni, a Itàlia, deia, per actuar només cal, com a molt, una cadira. I sí, pot ser que la posi l'organització.
Doncs que bé.
Doncs jo és el que he fet, anar a l'escenari, posar com a molt un tamboret, per no quedar enganxat al terra, i a davant de 200, més o menys, perquè en un escenari, en un teatre, doncs, potser no fora adequat, que fossin 500 o 1.000, no? Però fins a 200 persones et puguin escoltar explicant històries.
Déu-n'hi-do, tota aquesta història que ens explicaves, també vas dedicar-te o vas decidir anar per aquest món perquè els teus avis també t'explicaven contes, o per quin va ser el motiu?
Renoi, mira, jo sóc mestre, i quan estava estudiant per ser mestre, un dia amb una de les nostres professores se li va acudir dir-nos que havíem d'anar a fer un treball de grup, és a dir, un company i jo, a l'escola explicant històries, explicant contes. I jo li vaig dir al meu company, jo t'acompanyo, company, t'acompanyo, però no penso dir ni fava. I aleshores així ho vaig fer. Però l'última de les narracions em va dir, mira Pep, sisplau, fes-la tu, perquè si no, quin treball és aquest? I m'hi vaig posar. I ell em anava dient, Pep, que hem d'anar a dinar. Pep, que hem d'anar a dinar. Au, vinga, acaba, que hem d'anar a dinar. I jo m'ho estava passant tan bé explicant, i veient que quan jo anava explicant, tots obrien els ulls i escoltaven amb aquelles orelles, amb aquella atenció, que des d'aquell dia, Renoi, amb el grup de cercaviles que jo també treballava, cada vegada que hi havia la possibilitat d'explicar un conte, deien, Pep Tort, explica el conte. I aleshores jo explicava un conte. I des d'aleshores, que no he deixat de fer-ho. De fet, ara estic en una escola pública, també. He tornat a l'escola després d'anys de voltar per tot Espanya i fora, explicant contes. I ara que sóc a l'escola amb nens de 4 anys, doncs també estic fent la mateixa feina. A la que puc, els explico una història. Vol dir que ara, si fins ara he voltat molt, ara volto menys, perquè tinc segur sempre 26 nens i nenes disposats a escoltar.
Això és perfecte.
I no els toca d'altre, més a més.
Perquè ets
el mestre. No poden pas triar.
Exacte, com bé deies, ets mestre, també has estat doncs, amb temes de teatre, amb veu, amb cant, has fet moltíssimes coses. Amb tot això, en quin àmbit et quedi tu?
Mira, explicar contes et demana que tot això em facis una barreja. Jo començo les sessions dient-los, escoltar i mirar és el que haurem de fer, escoltar i mirar i el conte guardar. Sí, guardar-lo dins del cap i buscar-li aquí un bon lloc. Tot això ho faig amb el gest, perquè el guardin en el cap, però també el guardin al cor. I aleshores, això és, et porta a combinar-ho tot. Et porta a combinar la cançó d'entrada, et porta a explicar un conte, després fer un joc que és de moviment lligat amb el conte. Perquè, clar, no hi ha cosa més horrorosa que quan tu comences o acabes qualsevol activitat hagis de dir, bé, ara calleu, que em torno a explicar una altra, perquè això és terrible.
Clar.
En canvi, si tu fas d'una sessió com un llibre, que s'obre, que vas passant pàgines, que hi ha també il·lustracions, i que al final es tanca, han passat 50 minuts i els nens i nenes surten per la porta del lloc on ets explicant contes, saludant-te, que això sempre ho faig, i aleshores deuen pensar, Renoi, tan alt i gran que semblava l'escenari. Mira que és baixet i és ben bé. Vaja, no és com jo, que sóc petit, però no és cap cosa de l'altre dilluns. Però apren a dir-te adéu-siau, alguns et donen la mà i se'n van tranquils.
Suposem que és un contacte molt maco i molt agradable i una feina que t'omple molt, no?
És molt agraït perquè Teresa Duran, que és narradora, que també és il·lustradora, ella deia que de qualsevol cosa el nen d'alguna manera se'n pot oblidar. Es pot oblidar d'un programa de televisió, es pot oblidar d'un joc que ha fet, però del contacte directe amb algú que l'ha fet imaginar coses, d'aquest contacte directe és difícil que se n'oblidi. I realment, jo voltant per fora, m'ho explicaven els mestres, no? Que tu anaves a una escola de Guadalajara, anaves a una escola de Madrid, de Canàries, o a qualsevol lloc del País Basc, de València, Renoi, i ells se'n recordaven d'un any per l'altre que algú en aquella escola va pujar dalt d'una taula, es va seure en una cadira, i que eren tots els d'educació infantil, o tots els de tercer i quart, o que fins i tot en secundària, doncs, que hi havia allà quatre classes amb algú que es va pujar dalt d'una taula i es va seure en una cadira, i que, tot i pensant-se que Renoi tan sols explicaria contes, al cap d'una estona estaven escoltant històries que amb els grans els vinculaven amb el seu present i amb activitats que ells vivien i amb situacions que coneixien, i que amb els petits, a través d'històries que sovint començaves explicant perquè algú t'havia explicat o havies llegit i al final ja eren teves i no recordaves d'on les havies tret, doncs els feia somiar. Això és increïble,
i
això és increïble,
sí.
I realment és molt gratificant.
Uh-huh. A més, aquest divendres, avui mateix a les 9 del vespre, suposo que farà somiar a tota la gent que vagi a Sant Pol, no?
Sí, em fas una mica d'angúnia, eh? Tu vols dir que està previst que siguin 300 a la sala?
No ho sé, a veure, explica-m'ho tu, què hi trobaran i quanta gent hi haurà, quin
no,
serà
mira,
el públic?
Jo no ho sé pas, però és un sopar. Ja, partint d'això, en tot cas... No ho sé, la cuinera no sé si sap que ho estàs explicant ara i d'aquí una estona em dirà, però Pep, què han fet des de Canet? Està col·lapsada la platja, des de l'estació ve molta gent caminant, on els posarem? I això seria terrible, no serà culpa meva, veritat que no?
No, i ara... Em esperem.
Tu, per cert, tu vindràs?
Jo, si sóc a temps, sí.
Vinga, doncs.
Si he plegat ja, doncs podré venir a escoltar-te.
I conto, ja et guardarem un raconet amb una cadira i un bon plat al davant.
Perfecte.
Perquè si dius, Renoi, el que m'explica... Almenys superàs.
Almenys superem. No, home, no, que serà un espectacle molt maco. No sé si ens podries fer 5 cèntims del que hi trobarem, potser amb algun conte que ens puguis explicar. Re, curtet.
Àngela. Mira, hi ha un conte que a mi m'agrada molt explicar. Perquè jo sovint penso que els contes són com una mica la farmaciola a la que hauríem de poder anar els grans i els petits. Els petits... a través dels grans, i els grans, doncs, una mica, doncs, escoltant i també recordant històries que han sentit, perquè aquesta formació ens serveixi, quan vulguem, per resoldre situacions.
Uh-huh.
Aleshores, jo recordo que una vegada a Alcalá de Henares, jo vaig estar explicant contes a un pati, que deia el Pati Antezana, que és un lloc on havia estat Sant Ignasi de Loyola,
uh-huh.
i que era a l'aire lliure. I aleshores, clar, allà ho explicaves per petits i per grans. El dia abans ho havia fet en un local tancat. Se'm va acostar un senyor i em va dir, mira, diu, jo ara vinc amb els meus fills. Ahir et vaig sentir en aquell local tancat i vaig sentir que explicaves un conte que em va agradar molt. Explica'l, sisplau, perquè jo sóc separat i només els tinc de tant en tant.
Uh-huh.
Però això que has explicat jo penso que els pot ser molt útil, si poguessis tornar-ho a explicar. I és una història ben simple, eh? És una història tan sols de dues granotes.
Uh-huh.
Dues granotes que, de cop i volta, te faneres com són, perquè... Us heu fixat amb les granotes, els ulls que tenen? Només poden ser tafaneres amb aquells ulls, eh? No hi ha dubte. Mira, de cop i volta vam veure una galleda. Si per aquí hi hagués algú de per allà a Tarragona, diria un pobal.
Mm-hmm.
Doncs sí, un pobal, una galleda. I volien saber què hi havia dins. Van fer un salt, en van fer un altre, i el tercer, com sempre passa, se'n van sortir. El tercer salt van caure dins, i es van adonar del que hi havia. Hi havia llet, llet acabada de munyir. I aleshores, Renoi... es van adonar que allò era per elles, pel seu gust fastigós. Increïblement horrible, no ho podien aguantar. I es van posar a nedar. Però nedaven i nedaven i no es movien de lloc. Esclar, de seguida van pensar que som granotes, podem saltar. I ho van fer. Però quan saltaven, tant amunt com anaven, s'enfonsaven i tenien por d'ofegar-se. I ho van provar, i ho van provar, i ho van provar. I tants cops com ho van provar, fins que una va dir, no puc, no ho sé fer, ho deixo. I l'altre li va dir, no ho deixis, si ho deixes t'enfonsaràs, t'ofegaràs i et moriràs. M'és igual, ho deixo, no puc més. I ho va deixar. Es va enfonsar. Esclar, es va ofegar, ja ho penses bé, ja. Es va ofegar i es va morir. Quan això ho explico, sempre hi ha algú que diu la va palmar. I és veritat, es va morir. L'altre va continuar nedant, i nedant, i nedant, i nedant, i nedant, i quan ja no podia més, de cop va dir, oh, tot és blau. Sóc al cel! Però va veure passar tres mosques i va dir, mosques al cel? No, jo no he llegit en cap llibre sagrat que digui les mosques al cel t'esperaran. Això no pot ser. Em va agafar una i se la va menjar i va dir, oh, és una mosca de veritat, què és això? I aleshores se'n va adonar. És que nedant i nedant havia fet mantega. Esclar, es va posar dret i va sortir de la galleda. I conte contat, ja s'ha acabat. I saps... De vegades hi ha qui diu, els hi has de dir, què vols dir? Però jo recordo una vegada que era a Jerez,
uh-huh.
i ho vaig anar fent en un hospital. I era un hospital de nens. I al sortir, una nena que havia estat escoltant i que sovint tancava els ulls perquè li feia molt mal,
uh-huh.
jo no sé què, perquè només li veia el gota a gota, però no sabia quin mal tenia.
Uh-huh.
Al sortir li va dir, amb la persona que l'havia acompanyat a escoltar contes, segurament un mestre, perquè en aquests hospitals hi han també escoles, que li va dir, jo seré com la segona granota, no pas com la primera. I tan sols això ja et fa pensar, Renoi, és ben útil explicar històries.
I tant que sí, veiem que és magnífic, que és útil, que la gent respon, que hi ha moralina molt interessant, tant per petits com per grans, eh?
Jo hi ha una història que penso que fora molt bo que la gent la conegués i que tot coneixent la història, recordi també qui la va explicar aquí, que era en Xesco Boix. En Xesco Boix era un mestre, era un bon mestre i era un bon narrador d'històries i era un bon cantant d'històries també. I en Xesco va explicar una història que parla d'un rellotge que no anava mai a l'hora. Aquesta història se l'hauria d'aplicar a cadascú, perquè aleshores s'adonés de la importància de donar l'hora i de qui l'ha de donar. Si vols te'n faig 5 cèntims, és fàcil.
Doncs si m'ho fas en breu resum, perquè no tenim gaire temps.
Ràpidíssim t'ho faré. Perfecte. Diu que hi havia un rellotge, que el van comprar, el van posar nou al menjador, i que renoi, des del primer dia que no anava l'hora. I a més no anava l'hora, i la mestressa, clar, el segon dia que ho va veure, el tercer que ho va veure, cada cop en despotricava més, deia, això no pot ser, home, això no pot ser, l'he comprat, un rellotge nou, i goita com em va! Damunt d'un bufet n'hi havia un de vell. La senyora ja no li feia cas, aquell rellotge vell. Però el rellotge vell va mirar cap a la paret i va veure que el rellotge nou somicava, que estava com plorant. I diu, escolta, què et passa? Què et passa? Què tens? Per què plores? I el rellotge aquell de la paret li va dir, per què ploro? Que no ho veus? Mira, tot el dia m'estan mirant i estic tip de que em mirin, que no refien de mi. Anar mirant, em posen nerviós i no puc donar l'hora. I aleshores el rellotge li va dir, esclar, és que és la teva feina. No és que no se'n refien, és que la teva feina és donar l'hora. I el problema es va arreglar. Però és que aquest és el problema que tenim tots plegats, sobretot quan som mestres o quan som pares, que hem de donar l'hora bona. I saps, hi ha gent que s'ha acostumat a donar l'hora com si el que mirés el rellotge només l'hagués de sentir, però que li fos igual l'hora que marqués. I un diu, són 3:15! I el nen mira el rellotge i diu, no, perdona, són les dues. Perquè, clar, el que fas i el que dius no lliga. I aviat fas més el que dius que no pas dius el que fas.
Exacte.
I aleshores és aquest un dels mal de caps. Però clar, també et podria dir amb compte que és molt difícil això. Ja ho sé, el ruc quan va anar a la selva, saps què li va passar?
Què li va passar?
Que el lleó el primer dia el va respectar, perquè no sabia què faria. I el segon i el tercer, però quan va veure que només sabia donar coses, va dir, mira noi, seràs el meu berenar, i se'l va menjar. Vol dir que quan ens coneixen prou bé, si no ens hem fet respectar perquè hem donat la bona hora, se'ns acaben cruspint o no ens
exacte,
fan ni cas.
Exacte. Doncs a tu, Pep, bon missatge que té aquest conte, t'hem pogut conèixer una mica més i ens ha encantat. I si et sembla, doncs no ens queda ja més temps, però sí que podem dir encara que a les 9 de la nit vingui tothom a Sant Pol a veure aquests contes escenificats, amb tu que ets contacontes, narrador, i que magnífica l'entrevista.
Mira, en tot cas, per si hi ha algú que no hi pot anar, o per si es col·lapsa el sopar,
sí?
Et diré que tots els que es connectin a la meva pàgina web,
sí?
No els hi costarà ni 5 i em podran escoltar, i no tan sols això, em podran gravar i podran fer amb la gravació el que els assembli. I és molt fàcil. Jo quan anava fora d'aquí els deia, mira, és tan fàcil que solamente tenéis que recordar que mi nombre es Pep, es decir, como Pepe y te comes la, ¿eh? Que mi apellido es Tort, como torta y te comes la, y cómo me vas a encontrar, te comes la o.com, peptort.com, i mira, que busquin allà el conte que més els agradi, que l'enregistrin i que el facin escoltar.
Perfecte, doncs queda dit, www.peptort.com, tota aquesta gent que en vulgui saber més, poden anar a Sant Pol, poden entrar a aquesta web i poden escoltar doncs, aquesta entrevista. Pep, se'ns acaba ja el temps, ara sí, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta al teu costat molt agradable i ens veiem a Sant Pol.
Això espero. Vinga, fins
aviat. Moltes gràcies, Pep, fins aviat.
Adéu-siau, fins al vespre.
Adéu.
Adéu.